La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que els termes festuc i pistatxo estan tots dos ben dits? Sí, sí. Mireu, és que fa uns dies vaig posar una recepta amb festucs o pistatxos a les xarxes socials. I quan vaig posar pistatxo em van començar a corregir una bona colla de gent dient pistatxo no es pot posar, s'ha de dir festuc. I si mireu el terme cat, veureu que totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes. I tot i ser tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistakion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. La primera font documental en català és del 1335, de l'època d'Alfons el Benigne. En l'altre cas, el grec pistakion va passar a l'italià, que va donar pistacchio, i d'aquí al castellà pistacho, al francès pistache o a l'anglès pistacchio. El mot català pistacho sembla que no és un manlleu directe de l'italià, sinó per interposició del castellà i del francès, segons ens explica Coromines. En qualsevol cas, és una paraula documentada en català des de 1839, l'any en què va néixer Serafí Pitarra. En dieu festuc, en dieu pistacho, mengeu-ne, que són molt bons i aporten ultra les nombroses calories, fibra, calci, magnesi, zinc, potassi, fòsfor, ferro, tiamina i vitamina E. Visca els pistatxos i que visquin els festucs.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs vinga, que tenim una fonda ben espectacular. Començant pels pistatxos o els festucs, anirem a veure què té a veure el codi i el cafè. Perquè el cafè es pot decodificar? Això ens ho explicarà en Pere Cornellà des de Fornells de la Selva. I després ens n'anem cap al Pallars, a la terra de corders, a parlar això del corder, el present i el futur d'aquest animal tan bo, que fa tan bones costellades i que cada vegada van quedant menys pastures i pagesos i pageses que fan aquesta feina tan fantàstica, i també la dels carnissers i carnisseres. Comencem!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I amb aquesta sintonia ja tenim l'Òscar Gómez a punt per posar una pàgina més de la nostra Guia Virgínies. Òscar Gómez, què tal, com anem?
Hola, molt bon dia, Pep. Anem molt bé.
A veure, avui què fem? Ens quedem a Barcelona, anem cap a la costa, anem cap a la muntanya?
Avui ens quedem a Barcelona, concretament al barri de Sant Andreu, que és un dels barris que encara conserva personalitat pròpia i és un tresor per aquesta ciutat.
A veure, cap on tenim de Sant Andreu?
Doncs mira, anem a la plaça del Mercadal, a la plaça del Mercat, que és una plaça porxada, i trobarem el Bar Aparici. El Bar Aparici, hi vaig anar per la tripa i em vaig enamorar per la samfaina amb salsitxes.
I vas per un plat i resulta després que t'enamores de l'altre, no?
Bueno, en realitat em vaig enamorar dels dos, però la tripa ja anava avisat de que era una tripa molt bona i fantàstica, però em vaig trobar amb aquesta samfaina, que en fi, que és una de les millors samfaines que corren per Barcelona. A més, aquesta salsa l'hem de cuidar, és un dels pilars de la cuina catalana, perquè requereix temps, més temps i una mica més de temps. I això és el que no hi ha a les cuines actuals, tant de temps. I aquesta lentitud i atenció, que alguns en diuen afecte al cuinar, carinyo, tens la perfecció d'una verdura cuinada amb calma fins que gairebé és una compota de verdures. I és el que tenen al Bar Aparici.
M'agrada molt que cada vegada que parlem, a més de restaurants, m'hi afegeixis bars, perquè els bars són aquells, diguem-ne, indrets que, a part de fer-hi bons entrepans, també, diguem-ne, hi ha una bona colla de bars o bar-restaurant que tenen propostes molt, diguem-ne, singulars i personals. I aquí es veu, no? Què hi menjarem, a part d'aquests dos plats?
Mira, deixa'm dir-te que en aquest aspecte de que els bars són personals, el bar, el Robert Aparici té 72 anys i encara corre pel bar, i el seu fill, que també es diu Robert Aparici, en té 39, i aquest bar és, i són tercera generació, és a dir, que estem parlant d'un bar de molta història, no? Un bar allargat, típic bar allargat, amb la barra d'alumini i la cuina vista al final de tot, que és molt important, perquè es veus cuina quan estàs dintre del bar. Doncs a part de la samfaina, pots menjar aquesta tripa. La tripa és fantàstica, és una tripa clàssica catalana, no té pot, o sigui, és tripa, eh? No estem parlant de cap hipota, sinó estem parlant d'una tripa amb molta salsa i feta a la nostra manera, amb la receta clàssica catalana.
Una tripa, suposo, d'aquelles tan reduïdes, tan reposades, no? Que la fas un dia, allò, la fas el dilluns i te la menges del dijous.
Clar, a més, aquesta, doncs, com que ja et comento que és a la catalana, doncs no té ni xoriço, no té cigrons, és, diguéssim, la recepta clàssica, que també costa una mica trobar. Diguéssim que la tripa i el capipota que tenim actualment està una mica influïda per, doncs, per la versió madrilenya dels callos, o, bueno, normalment cada cop es troben més cigrons i més xoriço, per exemple.
Escolta'm, i a part de la tripa, què hi trobarem més?
Doncs mira, fan molt bons entrepans, te'ls fan al moment, tenen unes truites de patata bastant espectaculars, que també te'ls fan al moment, i unes mandonguilles clàssiques, canòniques, que a més tota aquesta cuina clàssica i tradicional estan davant del mercat. Aleshores, si els hi preguntes, hasta et poden dir on compren cadascun dels ingredients a les parades del mercat.
Escolta, tot i que el bar Aparici és un bar, t'havia postre?
Doncs no, perquè les tres vegades que he anat a esmorzar i no he fet postre.
Doncs escolta'm, jo em sembla que amb aquesta tripa te la pots menjar de postre, no?
Sí, i la compota, o sigui, la samfaina tan computada no és un postre, però sí que és una mica marmelada d'estiu, diguéssim.
Doncs entra a la Guy Virgínies, al restaurant Aparici de Sant Andreu. Per cert, es diu de la plaça del Mercadal?
Número 17, plaça del Mercadal, número 17, davant del mercat.
Òscar Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Pere Cornellà, bon dia.
Què tal, Pep? Com anem?
Què és això del decoding coffee? El cafè es pot decodificar?
Sí, es pot decodificar perquè té un codi. És a dir, és curiós com un producte del sector primari, perquè estem parlant d'una llavor, d'una planta, que no la cultivem aquí, però que es cultiva molt als països tropicals, és un producte que està totalment estandarditzat. Al ser comercialitzat en mercat de futurs, hi ha uns estàndards internacionals que perfilen de tota manera què és a cada moment en cada un dels tres estadis que té el cafè. És a dir, tenim un estadi de producte no elaborat, que seria, doncs, la llavor d'aquesta fruita, tenim un estadi de producte elaborat, que seria el torrat i el molt, i tenim el producte elaboració, quan això es converteix en una beguda. En cada una d'aquestes etapes hi tenim uns estàndards que ens estan parlant i informant cada punt el que tenim. I d'això en diem el decoding coffee. Hi ha un codi, per tant el podem decodificar.
El cafè és una d'aquelles coses que m'atreviria a dir per un concepte, diguem-ne, banal, no? És molt del dia a dia. Però, de fet, també, per altra banda, és un producte que el tenim a l'alta restauració. Aquest és un dels principals problemes? És a dir, que hi hagi un cafè d'una qualitat, diguem-ne, molt qüestionable, i en canvi hi hagi un cafè d'una qualitat altíssima, i que els propis consumidors a vegades no tinguem prou anàlisi sensorial, no tinguem prou cultura del cafè per saber analitzar què és un bon cafè i què és un cafè normal?
Sí, això mateix es podria explicar també amb aquest decoding coffee. És a dir, què és en definitiva la qualitat en el cafè? És una selecció d'un tot. Imaginem una pomera que fa 100 pomes. Doncs aquí fàcilment podem veure que d'aquestes 100 pomes n'hi haurà 10 perfectes. N'hi haurà unes quantes més, que ja no ho seran tant, i fins i tot en trobarem unes a terra. És a dir, podem anar des de l'escombraria fins a la perfecció. Això mateix passa amb un arbre de cafè. La qualitat és la selecció d'un tot. Com més selecciones, menys quantitat et queda, i per tant el cost repercutit de produir-la és més alt. Per tant, estem parlant d'una selecció que consisteix en que la major part d'aquestes llavors que s'inclouen a dintre d'una tassa de cafè siguin perfectes. És a dir, que de la natura ens hagin sortit a la perfecció, com ara les pomes de la pomera.
Des d'un punt de vista de consumidor, per això, un veu que, per exemple, que a la tassa, quan te la serveixen en un bar, en un restaurant, no hi ha tanta diferència entre que et facin un bon cafè i un mal cafè. I això hi té a veure la professionalitat, diguem-ne, de qui hi ha darrere, no? Aquesta figura tan important, Pere, com és el barista o la barista.
Sí, no, en aquest cas és correcte. Estem parlant de l'etapa de l'elaboració, el producte elaborat. És a dir, passem d'un sòlid a un líquid. Aquest sòlid es converteix en líquid mitjançant un primer procés, que és moldre'l. Però si abans no tenim un cafè de grans perfectes, fresc, que vol dir que hagi passat poc temps des del torrat, i molt en la granulometria adequada, que vol dir en el grau de finor adequat, en funció de la manera que el prepararem, aquest trànsit de l'aigua a través dels pòsits de cafè no serà correcte. Al no ser correcte, què passarà? Portarem a la tassa allò que no val i deixarem en el marro que llançarem allò que val. És a dir, ens prendrem les espines i llançarem els filets. Bàsicament és així.
Aquí és on veiem la importància de tenir un bon producte i després de fer una bona selecció i un bon torrat, tal com deies tu, Pere. Hi ha una cosa que s'ha posat molt de moda els últims temps, i això és bo, diguem-ne, per la cultura del món del cafè, que és això que en diuen de el cafè de finca. Què és el cafè de finca?
No és res més que un cafè que prové d'un espai de territori molt petit i concret. Més del 80% de la producció mundial de cafè està produïda en minifundis. És a dir, parlem de petites finques familiars. I el millor cafè és el que es produeix a la muntanya. Per tant, a la muntanya no hi ha grans extensions de terreny. Aquest cafè de finca és el que identifica de forma clara origen, productor i finca. D'això se n'anomena, de fet ho va dir una senyora que es deia Hernán Utzén als anys 70, d'això s'anomena el cafè especial. Per què és aquell cafè especial? Doncs perquè no ve barrejat. És a dir, és com si parléssim d'un vi, d'una vinya concreta, o parléssim de vi d'Espanya. Si diguéssim tenim vi d'Espanya, tindríem vi blanc, tindríem vi rosat i vi negre. Tots barrejats tindríem vi, però les característiques particulars de cada un d'aquests vins o quines podrien influir per un determinat tipus de planta o per un determinat tipus de terreny o per un determinat tipus de condicions climàtiques, això es perdria, quedaria dissol en la uniformitat. L'especialitat vol dir això, origen, productor i finca.
Pere, vosaltres que aquí a Cafès Cornellà, a Fornells de la Selva, a l'entrada ben bé, diguem-ne, de la ciutat de Girona, i sou des del 1920, clar, és molt important, suposo, el fet d'aquesta sensibilitat que teniu vosaltres per triar un tipus de cafè, un altre, un origen o un altre, però com ha canviat això des de fa gairebé 100 anys? Com ho feien els teus avantpassats?
Doncs diguem que això, en el nostre país, a Espanya en concret, això ha tingut etapes, i unes etapes molt marcades, perquè jo diria que els meus abans passats treballaven amb un sistema similar al que treballem ara, des del punt de vista de la determinació de l'origen i de la qualitat del producte. Llavors aquí es va passar a un procés de massificació, general en tot el món, diríem, no? Tot el món avançat, un procés de massificació i de generalització que en el cas de l'estat espanyol va estar influït per una etapa llarguíssima de més de 40 anys d'intervenció per part de l'administració franquista. Llavors, aquí, durant els anys, des dels anys 40 fins als anys 80, vam tenir un panorama del cafè que no s'assembla en res amb el que hi ha en el món, d'aquella estandardització que dèiem, d'aquella homologació a nivell de qualitat a nivell del món. Aquí treballàvem amb tres calaixos. L'administració franquista va decidir que li anava molt bé, com que ella era l'única que importava cafè i era l'única que em marcava els preus, fer tres calaixos, cafè superior, cafè corriente i cafè popular, que identificaven, el cafè superior era l'aràbica rentat, el cafè corriente era l'aràbica natural i el cafè popular era el robusta. I amb això van funcionar 40 anys. O sigui, imaginem que una generació i mitja d'espanyols, de catalans i de gironins tenim en aquest marc mental allò que vam aprendre de petits. Desfer tot això és una de les intencions del que comentàvem ara fa un moment, el decoding coffee, decodifiquem el cafè perquè hi ha un codi, expliquem-lo, i quan a tu et donen el codi del wifi, per exemple, per navegar, ja ets lliure. Doncs això és el que pretenem amb aquesta iniciativa.
era un dels cafès, diguem-ne, més coneguts, sobretot, diguem-ne, a la part de la restauració i també, diguem-ne, al món del bar, és el que en diem el cafè expresso, no? Em podries explicar allò sintetitzadament quins són els ets i uts per elaborar la tassa perfecta d'un bon cafè expresso?
Sí, abans de dir això, potser l'hauríem de definir. Què és un espresso? Un espresso és un concentrat aromàtic, no és una beguda. El senyor Philippe Jobin deia l'espresso o el cafè és un perfum que es pot prendre i, per tant, tenim un concentrat aromàtic. Què vol dir? Bàsicament, tres glops i mitja hora de postgust. Si ens hem pres un cafè de qualitat ben elaborat, tindrem aquesta sensació, mitja hora de postgust, que reproduirem en boca el gust que té l'aroma del cafè. Quan això desapareix, vol dir que o bé el producte no era l'adequat o bé pel camí havíem perdut una de les condicions per arribar a la tassa amb èxit, que són bàsicament 25 mil·lilitres d'aigua que passen a través de 7 grams de cafè torrat i molt en 25 segons a una temperatura de gairebé 90 graus centígrads i a 8,5 bars de pressió. Si repetim aquest procés, i això és el que ha de fer el barista professional, amb les eines adequades i tot posat a punt, sempre tindrem un espresso perfecte.
Ara també s'ha posat molt de moda i vosaltres en feu molta cultura i això és una d'aquelles coses bones, diguem-ne, que, com diem popularment, no?, que ens posem les piles i és que, clar, hi ha vida més enllà també del cafè expresso, no? Hi ha cafès de filtre, de mil i una maneres, avui en dia pots prendre un cafè fred. És el mateix tipus de cafè el que es fa servir, diguem-ne, per un cafè expresso que per fer, per exemple, un cafè de filtre? Com ha de ser fet un bon cafè de filtre?
El gra de cafè és el mateix. Quanta més qualitat tingui el gra de cafè, millor. El que canvia, bàsicament, és el punt de torrat o la corba de torrat, és a dir, arribem a un punt de torrat diferent de si és un cafè espresso que, com dèiem fa un moment, s'elabora en 25 segons, o quan és un cafè de filtre que s'elabora en minuts. El procés d'extracció és diferent, un treballa a alta pressió, com és el cafè espresso, l'altre treballa a pressió atmosfèrica, com és el cafè de goteig o el cafè de filtre. Per tant, la primera condició o la primera diferència fonamental és el punt de torrat, la segona és el punt de molt, és a dir, la granulometria, no és el mateix passar en 25 segons, és a dir, l'obstacle que s'ha de crear per retenir 25 segons i extreure'n tota la seva essència, que filtrar-lo. Un ha de ser més gruixut, el de filtrat, l'altre ha de ser més fi, el de l'espresso. I finalment obtindrem una extracció i una emulsió dels olis, l'altre en tindrem una dilució. No té res a veure. El gran avantatge del nostre producte és que es pot elaborar de diverses maneres i fins i tot, com apuntaves, també amb una maceració en fred, això que se'n diu el cold brew, que tindrem una altra beguda, tindrem un altre patró sensorial, tindrem una altra sensació en boca.
En el cafè espresso has dit 7 grams de cafè en 25 mil·lilitres d'aigua i 5 segons. Si volguéssim fer...
25.
En 25, exacte. I si volguéssim fer, per exemple, un cafè de filtre, quin seria el paràmetre de quantitat de cafè, quantitat d'aigua?
Aquí tindríem una proporció que estaria... una quantitat que seria la proporció entre el cafè molt i l'aigua, però sobretot seria el temps. I la temperatura seria pràcticament igual, però seria bàsicament aquesta funció, no? Gairebé, si parlàvem aquí de 7 grams, ens aniríem gairebé al triple. I els mil·lilitres serien també gairebé el triple. És a dir, incrementaríem aquesta quantitat en funció de l'increment del temps. Val?
Ara em fas pensar en la gran diferència, per exemple, quan érem petits i a casa vèiem aquell molinet de cafè que ens molíem el cafè, i en canvi ara mires les xarxes socials i, per exemple, veig molts japonesos que de la mateixa litúrgia que tenen, per exemple, per fer un te, ara l'agafen, no?, per fer un cafè de filtre, no? I veus, doncs, que molen el cafè amb un molinet manual per no escalfar el cafè, aquella temperatura, aquella balança per pesar, diguem-ne, la quantitat d'aigua exacta, el temps. Hi ha una cosa amb tot això que és curiosa, que és el tema de la cafeïna, no? Ara que es parla molt també d'això i que si el cafè és més bo o no és tan bo per la salut i d'això, que hi ha mil i una coses, la cafeïna amb un cafè espresso o amb un cafè de filtre canvia, no?
Sí, canvia perquè la cafeïna és molt hidrosoluble, és a dir, es dissol o s'incorpora a la beguda en funció del temps en què el cafè està en contacte amb l'aigua. Per tant, amb menys temps, menys cafeïna, amb més temps, més cafeïna. En qualsevol cas, La cafeïna és un estimulant natural, és un estimulant que pres amb dosis correctes, diríem, 4 tasses de cafè, fins i tot s'acaba de dir que és saludable, perquè a part de la cafeïna hi ha els polifenols, hi ha antioxidants que ajuden molt a les funcions orgàniques. Com dic, la cafeïna és un estimulant natural, per tant, ajuda a mantenir viu l'esperit, ajuda a mantenir viva l'atenció, ajuda a estar amb un to bo, no? I alguns esportistes també la fan servir com un estimulant natural per incrementar també l'energia i la força i sobretot la resistència.
Ara ens parlaves, per exemple, de l'ice coffee, no? Aquest cafè que es fa, diguem-ne, amb una maceració en fred. Això, diguem-ne, ara que comença a venir ja no diem el bon temps, perquè el bon temps ara seria que plogués, no? Però ara que comença a venir, diguem-ne, les temperatures més calentes i que estiguem de cares, diguem-ne, cap a l'estiu, això ara, diguem-ne, ja t'ho pots trobar a molts bars i restaurants que, a més, és una d'aquelles coses bones que sempre diem, i és que aquí és on dones importància al barista o a la barista que et deixin aconsellar, que deixis fer, no?
Sí, i fins i tot el podem preparar a casa. Aquest és el més senzill de preparar. Cafè, acabat de moldre, posat en un pot d'aquests de vidre, on a vegades comprem conserves de llegums, el tapem hermèticament i el posem a la nevera, després només l'haurem de colar al cap de 24 hores i tindrem una beguda de cafè que ens pot arribar a sorprendre, perquè serà una beguda preparada sense la intervenció de l'aigua calenta, s'hauran dissolt uns altres principis del cafè, però tindrem una beguda amb la coloració de cafè, tindrem una beguda amb el seu part estimulant de cafeïna natural i, a més, tindrem uns aromes que, com que no hauran estat impactats per la temperatura, seran com més fins, seran més florals, i un punt d'acidesa molt i molt atractiu, que com a beguda freda a l'estiu és meravellosa.
A més, totalment diferent, perquè si una tassa de cafè espresso sempre es veu amb una tassa que manté aquella calor, aquí ho fem amb una copa normalment de vidre, que sigui fineta, i hi ha molta diferència.
Sí, clar, perquè a més aquí tenim un altre element, que és la visió. Veurem la transparència, si l'hem colat bé, veurem la transparència, veurem aquests tons així torrats vermellosos, ens donarà encara una altra experiència gustativa i visual ben diferent del cafè que tenim a dintre d'una tassa d'espresso tapat a sobre la capa de crema. És a dir, veurem el líquid, que aquí és difícil que el puguem apreciar amb una tassa, en canvi amb una copa, com dèiem ara fa un moment, amb les seves transparències, tindrem una altra presència visual ben diferent.
Tot això que acabem de parlar, Pere, això a vegades es transforma en una cosa tan senzilla, i veig que aquí ja ho tens preparat, que és un tast vertical de cafès. I és que te'n dones compte que el mateix cafè, amb paràmetres diferents, tal i com has dit, és una cosa totalment diferent, no?
Sí, aquesta és una qüestió curiosa. Hem agafat... hem manllevat de la part del vi el que anomenen un tast vertical d'un celler, no? Aquí no es tracta de diferents anyades, sinó es tracta d'un mateix cafè fet a diferents punts de torrat per apreciar precisament els matisos de la seva evolució en tant de patró aromàtic des de la seva evolució en diferents punts de torrat. I veiem com la corba de torrat, que representaria primer totes les reaccions de Maillard, després vindrien les caramelitzacions i finalment les piròlisis, com es plasmen tant en l'aspecte aromàtic com en l'aspecte gustatiu. I aquesta és una experiència que serveix primer per ajudar a marcar quins són els patrons sensorials de l'anàlisi del cafè, i per l'altre també estimular els sentits i sobretot comprendre quina influència té el punt de torrat en el gust que tindrà la beguda que després tindrem en boca.
Pere, per acabar, mira, hi ha una cosa que moltes vegades en parlem amb la gent del món del cafè, quan prens un tast de cafè i dius, escolta'm, què opines de les càpsules, no? I des de que va començar el tema de la càpsula fins ara, ens ha passat allò de que hi ha molta gent, per exemple, que diu, home, diguem-ne d'una manera així, amb un barbarisme, diu, és un producte resultat, no? És a dir, la càpsula és per aquella gent que al matí vol anar ràpid, que vol fer un cafè, però que a més també s'hi ha fet molta parafernàlia amb el món de la càpsula. I la meva pregunta és, hi ha una càpsula avui en dia que tingui un, o que pugui fer un cafè d'una alta qualitat, és a dir, un cafè professional, com podria ser, per exemple, un cafè espresso?
Sí, i tant. La càpsula, precisament, és un concepte que va desenvolupar un enginyer aeronàutic suís que es diu Eric Fabre. Aquest senyor treballava per la casa Nestlé i va ser ell que, de buscant alternatives per poder oferir un bon cafè a la seva dona, que és italiana, que sempre li deia, escolta, Eric, tu no saps preparar-me el cafè com el fan al meu país. Aquí els suïssos no en teniu ni idea, ni m'agrada gens el que m'estàs preparant. I l'home, doncs, va pensar com podria encapsular una petita quantitat de cafè en un receptacle que produís una emulsió forçada per l'impacte de la pressió i la temperatura per produir justament una tassa d'espresso amb la fiabilitat i l'estabilitat que la seva dona esperava. És a dir, com podem fer que aquesta sensació en boca es pugui reproduir d'una manera fàcil sense haver de necessitar un recurs com una màquina professional que triga tres quarts d'hora amb escalfar-se. Això és el que va aconseguir la càpsula. Com a tot, es poden fer càpsules d'alta gamma o es poden fer càpsules d'imitació. Una càpsula d'alta gamma és la que primer ha d'incorporar els millors grans de cafè, perquè l'extracció ja no és en 25 segons, sinó l'extracció pot ser entre 10 i 15 segons. Amb 10 i 15 segons per extreure tots els principis aromàtics i tota l'essència d'un gra de cafè ha de ser de moltíssima qualitat. Després ha de ser torrat d'una manera específica, ha de ser molt d'una manera específica, ha de treballar amb una màquina específica i, sobretot, ha de garantir la conservació del producte a dintre d'una càpsula que ha de ser metàl·lica, d'alumini. Les càpsules d'altres materials que no siguin l'alumini no garanteixen la conservació del producte per produir finalment una expressió en tassa que pot ser equivalent a qualsevol espresso preparat per al millor barista.
Pere, amb una frase, com creus que serà el món del cafè d'aquí a 10 anys?
Serà molt més ric, serà molt més variat, serà molt més divers, serà un producte que passarà del producte estàndard, del producte globalitzat, a un producte d'experiència personal. I això és el que permetrà que puguem verificar a la tassa tot allò que ens diu l'etiqueta del producte, tot allò que ens diu de l'origen, del productor, de les varietats botàniques dintre una mateixa espècie, de la forma que s'ha preparat, de la forma que s'ha torrat, que ho tinguem reproduït en tassa. El mateix que està passant ara en el vi, o que ja fa anys que passa en el vi, que aquella etiqueta ens està identificant tota una sèrie de valors que trobarem reproduïts en l'experiència sensorial de la tassa.
Això serà l'ADN del cafè.
Efectivament, com que el té, es podrà interpretar i es podrà explicar.
Pere Cornellà, anem a fer una tassa de cafè?
Va, som-hi, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui toca cap al Pallars. De fet, avui pugen cap a la muntanya i és que... mireu, hi ha una cosa important amb tot això. I ara que cada vegada més es parla d'aquesta sequera, aquestes pluges que ens van venir a final de l'hivern i tot això, pujar cap aquí a la zona de Tremp i veure que els camps ja van siguent verds, això és una alegria. I és que aquí hi ha molt de terreny encara per fer pastura, una pastura espectacular com hi pot haver-hi, diguem-ne, amb diverses races d'animals com poden ser les vaques, però sobretot també hi ha un animal que a molts, quan arriba el bon temps, ens té el cor robat, perquè hi ha una cosa que no podem deixar de fer, que són les costellades. Bé, podríem parlar de xai, però a Tremp parlen de corder. I per això avui hem vingut fins aquí al centre de Tremp, amb una plaça fantàstica, per parlar precisament d'això, del corder i de la salut i de la festa, aquesta Fira Terra de Pallars, Terra de Corder, un espectacle no només, diguem-ne, gastronòmic, sinó també de la pagesia. Perquè ja sabeu el lema de Catalunya Ràdio, d'aquí de la Fonda: sense pagesia no hi ha cuina. També, de fet, podríem dir, sense pagesia no hi ha cuina ni futur. Per això avui volem parlar de corder i volem parlar de la seva cuina, volem parlar del món de la carnisseria, de la xarcuteria, amb la Inés Fondavila, que és carnissera de la carnisseria Fondavila d'aquí de Tremp, amb en Gerard Cardona, que és ramader, i també amb la Sandra Herbàs, que és regidora i també és infermera. Què tal, com esteu?
Bona tarda, molt
bé. Bé, bé, bé.
Escolteu, bé, no, he vingut cap aquí, veig que els camps són verds, això pinta bé. Esperem que vagi ploguent de mica en mica, no?, aquesta temporada.
Sí, convé, perquè si no l'herba no creixerà. I els corders...
Sí, pinta bé, cap a mitjans, finals de març vam tindre bastanta aigua i ara una mica més d'aigua fins a collita i de moment sembla que s'ha regat bastant.
Gerard, tu ets molt jove, tu ets ramader de família.
Sí, sí, sí.
Com va començar la teva història, diguem-ne, al món de la pagesia i la ramaderia?
Pues, suposo que com totes les històries que comencen de la ramaderia i la pagesia... Pues que ja des de petit pues estàs a la granja, quan ets ben xic et porten allí, perquè no he deixat estar per casa, pues et porten allí, vas fent, oh, que estudiaré, oh, ja tens això a casa, ja tens això, comences, continues, i quan te'n dones compte ja estàs enganxat.
Tu no ets d'aquells que vas anar a estudiar a Barcelona, vas estudiar una cosa totalment diferent, però vas tornar a casa, no?
No, jo vaig estudiar a escola agrària, de fet anava i tornava cada dia des de Balaguer, i ja era, sí, encarat cap a les ovelles, i a les ovelles som.
Clar, això és una d'aquelles coses que moltes vegades un no hi pensa quan ja se'ls troba a casa, no? Hi ha molta gent, per exemple, al món de l'hostaleria, que precisament, clar, ja neix entre cassoles i es queda entre cassoles. Tot i això, avui, que m'agradaria fer una tertúlia una mica amb vosaltres tres, ens estan passant coses, a mi no sé, però hi ha un ocellet que m'ha dit que tu, que a casa vostra et dediques al món de la ramaderia... A casa teva en tens algun que et sembla que no menja de carn?
Ma germana, que és vegana. Sí, sí. La meva germana és vegana des de fa 7 anys.
Mm-hmm. Bueno. I com ha sigut això a la família? Perquè, clar, si a la família us dediqueu la ramaderia i algú, diguem-ne, opta, diguem-ne, per ser vegà, no?
Pues, mira, suposo que és una decisió personal, també. És per portar la contrària. Els germans petits sempre són una miqueta més busquetes.
Sandra, tu que a més ets infermera de l'hospital de Tremp i això, el corder, de fet la carn, sempre, diguem-ne, s'ha vinculat una miqueta amb el tema de la salut, no?
Sí.
I el xai, el corder, que de fet, jo sempre dic, és tan tendre, tan melós i tan gustós, perquè és de les carns que té més greix intramuscular, això quan ho mirem a la salut, suposo que també hem de parlar-ne una miqueta de tot això, no?
Bé, bueno, en principi, com a tots els àpats, el que s'intenta és que segueixi una dieta ben equilibrada, o sigui, potser algun aliment pot tenir una mica més o menys de greix, però en quant a la carn, el que hem de tenir en compte és que és important menjar carn, tant si és de corder, com si és de vedella, com si és de pollastre, clar, tot s'ha d'equilibrar, i el corder en aquest sentit jo crec que té unes propietats bones, s'ha d'equilibrar la dieta, com parlem, i és el que s'ha de tenir en compte.
Ara em fas pensar, jo que soc de la Garrotxa, un dia parlant amb gent de l'Hospital d'Olot, em deia, aquí a l'hivern, un dia a la setmana, diu, no a tothom, diu, però els que poden els hi donem escudella i carrandolla, no? Dius, ostres, que en un hospital es doni escudella i carrandolla, evidentment, a la gent que no ho pot prendre, no, però això ja és una cosa bona. És a dir, aquella frase tan típica de no comencis una dieta que un dia acabarà, sinó que fes un canvi, no?, un canvi alimentari que duri per sempre, ens l'hauríem d'agafar molt al peu de la lletra aquesta, no?
Sí. Bueno, penseu també que la nutrició també va lligada molt al tema emocional. O sigui, quan parlem de nutrició, no només parlem dels nutrients que tenen els aliments, sinó que també hem de pensar en tot el que comporta de menjar en família, de fer àpats amb els amics, doncs tot això te porta una riquesa que també s'ha de valorar. Vale? Per exemple, el que parlaves de les costellades, doncs tot això és un valor afegit als aliments. O sigui, no només mirarem la part nutritiva, sinó tot el que envolta aquest tema.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Inés, escolta'm, de la mateixa manera que un ocellet m'ha dit que a casa d'en Gerard hi havia algú que no menjava carn, algú m'ha dit que tu tens el cor dividit aquest any, perquè per una banda ja fa una colla d'anys i m'agradaria que m'ho expliquessis, això que fas de carnissera aquí a Tremp, però per altra banda, si tot va bé a final d'any, tu tanques la persiana perquè ja tens una edat, i el futur de la carnisseria Fondavila, on el trobarem?
És una incògnita perquè... el relleu generacional no hi és. El que passa, clar, nosaltres portem 65 anys, els meus pares porten, van començar fa 65 anys amb carnisseria, i jo que vaig continuar, ara, sí, ara arriba l'hora de plegar. Em dol, l'ànima em dol, realment em sap greu perquè m'agrada estar darrere el taulell i elaborant el que elaboro, però tot té un final.
Tu també vas començar allà darrere del taulell, sí, anar aprenent, sí, a tallar costelles i tallar-les amb el tallant.
Sí, de petita, vols dir, al principi, com vaig començar a l'acabar el cou, vaig començar a treballar a la botiga, la meva mare no em deixava tallar el corder perquè clar, es tallava malament, no en sabem, em va iniciar tallant el pollastre, que és més fàcil, però un cop vaig dominar els 20 i algo, ja vaig dominar el tallant, llavors ja sí.
El del pollastre, ja. Començar tallant les ales molt bé, però quan has de tallar la carcanada de dalt a baix també costa,
també
al principi,
costa,
eh?
També, però si piques una miqueta més, si fas més bocinets no es veu tant.
Ah, clar, hi ha una
com
cosa
si destros.
Hi ha una cosa que no sé si ho fèieu vosaltres, això. Jo recordo quan era petit que quan feies l'espassejament del corder, del xai, i posaves un fil ferro, diguem-ne, a la part de l'espinada, perquè així sigués més fàcil. Això,
no, a casa nostra no s'ha fet mai.
No s'ha fet mai, no?
S'ha fet sempre a pols i ben recte. Si piques massa fort, te'n vas. Si vas a poquet, vas bé.
Ah, però això vol dir que s'ha de tenir un bon canyer,
tradicional,
eh?
No, és mesurar la força. El meu pare, per exemple, picava massa fort i la meva mare no el deixava.
Clar, clar, clar.
Perquè picava massa fort i es torçava. Si vas fent amb delicadesa, parteixes bé pel mig, sí.
Pallars és terra de corder, no?
Sí.
Gerard,
i tant.
I tant,
Inés,
i tant.
Sí, no?
Som la comarca amb més ovelles de Catalunya.
Clar, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Home, clar, és que ja només veient, diguem-ne, si vens, diguem-ne, des de la vessant de Barcelona, de Manresa, cap aquí, tot aquest, diguem-ne, llindar, aquestes planúries que hi ha des de dalt del coll, dius, ostres, aquí hi ha una bona colla de cereal per menjar, i ja, si anem més cap a la muntanya, encara... Perquè a quan estem d'alçada aquí a Tremp?
580 o així. No arribem a 500. Sí, 500. No arribem a 500.
Mira, així, sí, més o menys com Olot. Sí, sí. Vull dir que clar que ja n'hi ha per diguem-ne, de terra per fer pastura, no?
Sí, ui. I a més que som una comarca que som superdiversa, com has dit tu, des de baix de la conca que es diu d'Isona i tota aquella zona que és molt cerealista, que s'hi fa molt farratge, que és molta terra de conreu, fins a que puges, com qui diu, de Tremp cap a dalt, que ja és tot molt més farratge, són molt més pastures, hi ha més serra, ja perds una mica el que és el conreu, però guanyes molt amb pastures.
Com és un dia a dia teu, Gerard?
Ui. Són els dies d'un ramader són molt assemblats tots, però tots són molt diferents. O sigui, al matí vas a la granja ben aviat a mirar les que han criat, a arreglar, si és l'època, per exemple, que els hi falta una mica de suplements, se'ls hi dona cereal... arregles les que estan tancades, les que hagin criat, si tens algunes que estan més cauteloses, algunes que estan més avançades també les arregles al dematí, vaig a casa, esmorzes i avies les ovelles. I una vegada tornes, doncs sempre hi ha feina amb el tractor, amb la burocràcia, que quasi ves la feina que fem més hores... I dintre d'aquí, doncs, totes les variacions que et puguis imaginar.
De fet, aquesta és una d'aquestes coses, diguem-ne, que us heu queixat aquestes últimes setmanes, no? De la paperassa que s'ha d'arribar a fer, que si això a vegades ho hem de fer-ho amb tot, no acabaríem mai, no?
Sí, sí, sí. És paperassa i més paperassa, i cada cosa que vols fer de nova és més paperassa i paperassa que ja l'has presentat una vegada, tornar-la a presentar. És un cúmul de coses que al final deixaries de fer coses només per no haver de fer tants papers.
A la comarca amb més ovelles de Catalunya, clar, hem de parlar de races. Tu que, diguem-ne, que domines una miqueta, diguem-ne, tot el cotarro,
sí,
corderer del Pallars, quina és la raça que hi ha més aquí a la zona del Pallars? O teniu, diguem-ne, diverses races?
Aquí ho tenim molt partit. A més, es nota un munt. Així com abans t'he explicat que cap a baix hi ha una zona que és molt més de conreu i molt més així, cap allà hi ha races d'aquestes, la típica que diuen d'aquí, que és una ovella més rasca, que és més... no té tanta llana, no és així. En canvi, cap a la zona que és doncs de Tremp cap a dalt, que és on es tendeix a fer la transhumància cap a la muntanya, on ja tenim més serra, que no tenim tants camps, aquí ja domina la xisqueta claríssimament. I està molt, molt ben definit. És tots els que van a muntanya, pràcticament tots amb xisqueta. I l'altre d'aquí és la raça aquesta que hi ha hagut aquí.
Clar, la xisqueta és més rústica, no?
Sí, molt més rústica, és més adaptada al nostre territori. No són, potser no són tan bones criadores... tarden més a engreixar, però...
Són més petitones?
A veure, nosaltres també hem tingut ramats, són més petites i pugen, escarpen molt més bé per les pel mal terreny. Per això la xisqueta, a més, és molt bonica, té cara, és maquíssima.
Clar, tenim molt de corder, tenim molta ovella, però, diguem-ne, com funciona així? Totes pasturen? Perquè un dia fent una reflexió amb un bon amic que també té xais cap allà a la zona de l'Empordà, deia, ep, diu, escolta'm, diu, les que pasturen, diu, són les ovelles, eh? Diu, els xais, diu, aquí a casa no pasturen. Tot i que sí que n'hi ha que pasturen, no? Per exemple, en Pep Bové, allà a l'Espunyola, que té un ramat fantàstic, doncs ell els fa pasturar. Però clar, això es nota, suposo, no? Després... Sí.
Es nota tant amb el temps que tarden a engreixar com amb la carn, diuen que infiltra més. També deu sortir, això ella ho sabrà més, surt més vermella, surt més fibrosa, perquè al final han treballat més. Si és un corder que tu l'has engreixat amb llet de la mare fins al final, amb un pinso de qualitat, menjar, i que puguin rodar, que ells puguin rodar, però no a rebentar, a empaitar el bestiar, jo conto que al final és més tendre, és més...
Sí, 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 nota... El corder que ha caminat molt, clar, és més fibrós, el que diu, està, al moment d'estar al tauler li falta una mica de greix, és com a més dura, perquè ha caminat força. Això ho he vist jo a casa, perquè amb el ramat passava el mateix. Si el pare a vegades ell triava les corderes per deixar com a mares, se les mirava molt, i la que veia que no li agradava, que caminava així una mica estrany o el que fos, si després la matava, notaves. No era tan maca la canal.
Clar, de fet hi ha una cosa interessant en tot aquest vostre món, i de fet, per exemple, en Toti, que és un pastor d'ovelles d'allà, per allà dalt als valls de Camprodon i Rocabruna, que ell sempre vincula les ovelles amb els seus border collie i tot això, veus que el món, diguem-ne, de la pagesia, el món de la ramaderia dels xais, dels corders i de les ovelles, és un món, precisament això, no? Molt de pastors encara. Sort en tenim, que encara n'hi ha, però també va minvant una miqueta això, Gerard.
Una miqueta no, un bon bocí. Anem, els ovelles, tal com les havíem entès, aquí a Catalunya els hi queden 10 anys, és ser molt, molt, no, molt optimista. Sí, sí, sí. Aquí, sent la comarca que tenim més ovelles, i tenim més ramaders majors de 80 anys que ramaders menors de 30, perquè menors de 30 no en tenim cap.
Ara em poses la pell de gallina.
Sí, sí, així de clar. I entre 30 i 40, dos o tres, màxim. No, no, és un sector que està desapareixent a unes marxes forçades. No trobem gent per treballar. La relleu generacional, el qui ha nascut amb ovelles, normalment en vol fugir el més ràpid i més lluny possible. És molt esclau. És molt esclau, costa de guanyar-te la vida i no... Això no tira.
Això no tira. Això és una d'aquelles coses que moltes vegades en parlem i que valorem i que ara, precisament com dèiem, aquestes últimes setmanes que hi van haver-hi de l'hivern, que us vau reivindicar a tot Catalunya i bé, i de fet a tot l'Estat i a part d'Europa, és quan ens en donem compte, no?, de valorar el producte que tenim a casa, perquè si no... No sé què menjarem, no sé quin corder menjarem si no valorem aquest producte. De fet, vosaltres el 4 i 5 de maig feu aquesta fira, la Pallarsa Terra de Corder, que precisament suposo que també el que voleu parlar i reivindicar i fer cultura és això, no, Sandra?
Sí, exactament. Aquesta fira va encarada a donar visibilitat a aquest producte, a la carn del corder i a tots els productes derivats, perquè com s'està veient, com diu el Gerard i com diu la Inés, cada vegada s'està consumint menys. ¿Vale? El corder potser es veu molt relacionat amb costellades, com dèiem, però té altres sortides. El corder es pot cuinar de moltes altres maneres, té molts talls possibles de fer diferents. Ara s'està innovant i s'està intentant fer uns talls més facilitadors a l'hora de cuinar-los, perquè cada vegada la gent tenim més pressa per fer les coses, cuinem amb menys paciència, potser, i llavors volem coses ràpides. Llavors la idea seria doncs, facilitar aquest coneixement a la població. No? Dintre de la fira doncs, també tenim una sessió de cuina, amb la que també ensenyarien una miqueta a cuinar a casa altres talls de corder, i llavors també doncs, ensenyarem altres feines antigues de tracte de la pell, de la llana, que després la llana també és un altre tema a part, vale, que abans...
En Gerard ja fa sí. Com fan al revés. Ja,
sí, sí, sí. La llana és allò, sí, encara és més criminal. Si el corder és ben malament, la carn, la llana és...
Uah. Ja no podem fer matalassos, ja.
No, però si voleu, sí, però a regalar la llana.
Sí. Tot i que ara doncs, és això, s'estan buscant altres alternatives a aquest producte, que fins ara era un producte de primera necessitat, vale? fins fa uns anys, vull dir, però ara s'ha de buscar altres sortides. No? Doncs, ara estan veient doncs, que potser la fan servir per fetins o per aïllaments en les construccions, doncs intentar dirigir aquest producte que es pugui reutilitzar, que es pugui aprofitar.
Perquè és que amb la llana jo havia sentit explicar a casa que pel velló d'un marrà, o sigui, només per la peça de llana que portava un marrà, un home xollava tot un dia. O sigui, treballava tot un dia només pel valor d'un velló. I quan la tenien la llana i es va acabar aquí la guerra, la portaven de contrabando cap a Andorra i tot. Imagina't el que valien els diners als òrgans de la llana i ara l'hem de tenir allà amuntonada perquè no es faci, bueno, perquè no es mulli, però ocupant lloc, perquè no val res.
Avui som aquí a Tremp, a la plaça del poble, ben bé al mig de Tremp, parlant precisament d'una de les coses que hi ha molts aquí, aquesta comarca, que és el corder. Corders, ovelles, i també, sobretot, història, tradició i molta gastronomia. Això ho fem amb la Sandra Arbàs, que és regidora i també infermera de l'hospital, Gerard Cardona, que és ramader, i la Inés Fondavila, que és carnissera, que de fet, Inés, jo anava a fer una pregunta. Del xai del corder, li passa com al porc, que s'aprofita tot?
Gairebé sí. Sí, sí. No,
perquè ara parlàvem de la llana, que la llana, potser, si la posem entre pret i pret a casa, potser encara en farem alguna cosa, no? Però...
I tant que sí. Sí, del corder també s'aprofita tot, perquè, clar, de l'estómac se'n pot fer la girella. Bueno, dels menuts, que diem nosaltres, que és el cap, la freixura, que és la freixura és el pulmó, d'això se'n pot fer la girella, barrejat amb d'altres coses, clar, el procés, vull dir, porta...
Ah, la girella, exactament, en feu a casa vostra?
Jo no en faig, no, però l'agafo d'un altre carnisser, sí, és un altre productor d'aquí, de la comarca, sí. La girella és antigament a les cases era el menjar de màxim aprofitament del corder, perquè, clar, s'hi posava la carn del cap, la freixura, les carns així una miqueta, els prims, una miqueta de coll, la carn més... menys valuosa, diguéssim, junt amb arròs, pa, ou, i una miqueta de cansalada de porc, perquè, clar, això dona més gustet, i es feia tota una barreja, tot ben talladet, ben menut, i llavors es posava també ou, que germanava tota aquesta massa, i les espècies que porta és sal, pebre, all i julivert. I això es fa amb l'estómac del corder.
Aquest no es fa amb budell, eh?
No. I també s'hi posava, abans, els budells estrets, o sigui, la tripa prima, que es diu, però, clar, s'ha de tenir molt de compte netejar tot ben bé, i el cabès, que és el que dona el toc essencial.
De fet, la tripa de corder és la que es fa servir per fer les salsitxes. També,
la
no?
Tripa de corder, sí, el budell estret, però la girella es fa amb l'estómac del corder, que llavors talles unes peces que cuses a mà, però això és molta elaboració. La gent es queixen del preu, però clar, és l'elaboració que comporta. Es fa tot a mà, has de cosir, has de fer primer la peça, on ompliràs el farciment aquest que he dit. I clar, això és bo, i com es menja després, es pot menjar a la planxa, que és el que fem ara per gastar menys oli, per ser més saludable, arrebossat amb ou, o es fa bastant cap a la Ribagorça així, arrebossat amb farina i ou. I en fas un tall.
Massa per treballar, mi... m'imagino, els malalts que estan a l'hospital, allò, un dia al vespre, un bon pa amb tomata amb un parell de llesques o tres de girella a la planxa, això, bueno, es posen bons de cop, eh?
Sí, jo crec que és saludable i pot arribar a ser també, claro.
Ara em feu pensar que hi ha una meva companya cuinera que sempre em diu, el xai diu, els xais haurien de tenir... tres costellams i vuit espatlles, diu, i les cuixes diu que no hi siguessin, no? Perquè sí. Això ens passa, no? És a dir, tothom vol costella, que la costella de la barnilla, no la costella, i les espatlles, perquè són molt tendres, però sí que és veritat que hi ha alguna altra peça que no ho és tant i que llavors l'hem de, diguem-ne, de fet, hem de variar la tècnica perquè sigui melosa i bona com són les cuixes, no?
Sí, sí, és veritat, però la cuixa... té una part molt tendra, la barba que diem nosaltres, que seria la cadera de l'animal, això és tendríssim, és el més tendre del corder, i costa de fer valorar. Jo l'he introduït molt a la gent, perquè ja se'n donen compte que realment és tendre, i el bistec, si està ben cuit, ni que sigui la brasa, és tendríssim. Clar, no s'ha d'estostorrir, s'ha de deixar cuitet al punt, però és bo.
Arrosadet, que el corder també es bolla, un punt d'arrosat.
Ah, això sí agrada.
No,
no
t'agrada?
No. Jo no.
Gerard, tu?
A mi sí, sí.
Que sí?
Sí, sí, jo, però jo m'ho foto de tot, tampoc no tinc...
Jo amb això sóc una mica, m'agrada més avallar, tirant a cuiteta, però no cremada, eh? Però trobo que... I la cuixa també es pot fer al forn de moltes maneres. El meu fill la fa esplèndida, amb cervesa.
Ja, ara em fas pensar amb els germans Planagumà, que de fet l'Aleix és col·laborador de la Fonda, una carnisseria d'Olot, que ell fa les papallones de
sí.
I funcionen de meravella, és a dir, és obrir ben bé la cuixa de corder sí. desossada i llavors macerar-la i fer-la a la brasa, allò a poc a poquet, i acabar-la de fer la rostida final, que escolta'm això, amb unes bones llesques de pa cuita amb llenya, això és bocato di cardinale.
I tant que sí.
Tot i que no sé si estareu d'acord amb mi, aquí a la Fonda Camira, que l'altre dia hi vam tenir en Joan Roca, ens va dir que la millor peça per ell, que era bocato di cardinale, era el coll de xai. Clar, que és el més melós, perquè clar, també és el que té més greix intramuscular, no? La part del coll. No sé si us agrada el coll de xai a vosaltres.
Sí, a mi sí, a mi m'encanta.
Com ho cuineu?
A mi el tall preferit sempre ha sigut el cap d'espatlla. No sé per què. Sí, sí. Quan és a la brasa, si hi ha les puntes dels espatlles, sí. Allò és el que més m'agrada. I una cosa que menjava quan hi havia la meva padrina, ara ja sé que ja s'ha perdut, eren estripons. Ah. Estripons també me'ls menjava. Ara ja, això ja s'ha perdut tot.
I com els feien?
Jo ja no me'n recordo, me'ls feia ella ja. Jo era petit.
Enfarinats. Sí. Enfarinats i fregits, normalment.
No sé què em sona, que era una paella. Sí, però jo tinc
enfarinat
fa molts
i fregit, normalment. Abans es donava als nens. Quan els nens eren petits, eren bebès, el primer que menjaven era tripons i cervell. Després passaven una miqueta al feix i jo recordo que de petita la mare feia llista de tripons i cervell. Ara ni regalat. Ara la gent no ho vol, vull dir, és que això no se'ls dona als nens, no sé per què.
De fet, el cervell de xai, també el de porc, però sobretot també el de xai, és una d'aquelles que quan a casa es fan canelons sempre és allò de vinga, una part de vedella, una part de pollastre, una part de porc i els cervellets de xai,
sí.
No?
Sí,
I en canvi és...
Perquè germana, perquè és un greix, és més, porta més proteïna el tripó, com deia el Gerard, els tripons sí que porten proteïna, el cervell no, que és greix. El que passa és que a la massa agermana, clar, aquell greixet fa que tota la massa del canaló, és veritat, abans s'hi posava sempre, clar. Ara ja no.
Ara que dieu això i que precisament, per exemple, aquests 2-3 últims anys, és a dir, després podríem dir del... I ara ja podem començar a dir-ho, no? Això una mica el pre-Covid, no? Que vam tornar a tenir ganes de sortir tant. Una de les coses que ens ha passat al món de la gastronomia, que suposo que per aquí, no sé si ha passat, això m'ho heu de dir vosaltres, és que hi ha molts col·lectius que ara els caps de setmana se van esmorzar. Ja ho veieu a les xarxes socials, que n'han sortit una bona colla. I, de fet, ara que parlàveu del cap, no? O, per exemple, podríem parlar dels peus de corder, no? Són aquell tipus de cuines que ara tu, Gerard, que deies, no, ui, ja no me'n recordo ni com ho feien, perquè s'ha perdut això, no? Quina pena que es perdin, per una altra banda, plats tradicionals, però que bonic que et tornis a trobar en restaurants per esmorzar, o sigui, per exemple, un cap de xai rostit o un guisadet de peus i tripa o i ventre de corder.
Sí, però per exemple, el tema dels caps i així, ens trobem que és un problema a nivell d'escorxadors i tot això per poder-los reaprofitar. Per exemple, l'escorxador que tenim aquí a la comarca, els caps no es pot reaprofitar. I aquí a Tremp, per exemple, hi ha un restaurant que crec que és els dimecres, que fan cap de corder al forn.
Els dimecres, això ens ho he d'apuntar, eh?
Els dimecres. I hi ha gent que hi va el dimecres només pels caps de corder, per anar a dinar allí. A més, està sota l'hospital. És per recuperar els malalts, sí.
Vas a fer-te l'analítica a les 8 del matí.
I per recuperar-te de la pèrdua de sang.
Per tornar a fer la sang, ja.
No, feu això, que els donants de sang, allò, els hi donen un tiquet per anar a esmorzar, doncs vull te'ls fer baixar baix.
Això, no, hauríem de fer un morçal.
Com tindríeu molts...
Ens sobraria, si hem d'anar a la borrella amb un tiquet, hosti, ens sobraria de sang.
Per això és veritat, a l'escorxador de poble no es poden aprofitar els caps, ens hi hem trobat tots. I és cert, els escorxadors industrials els estan portant. I en aquest cas hi ha un restaurant que sí que el dimecres fa això.
Clar, parlem dels caps i els peus també, clar, també són complicats. Suposo que hi ha molts llocs que ja no es poden aprofitar, no? Per el tema de treure la pell, per la feina que porta.
Sí, no sé exactament quin és el procediment que fan els escorxadors. Suposo que si s'han de bullir o com es caps o així, si l'escorxador no és una mica gran i no està preparat, doncs automàticament ja va al rebuig.
Sí, se'n va cap als voltors, no?
Sí, exacte.
Doncs alimenta els voltors.
Els teniu aquí dalt a la muntanya.
Sí.
Clar, hem parlat del coll, hem parlat de les espatlles, que són, diguem-ne, podríem dir, les grans protagonistes, juntament amb les costelles. Tenim la part del ronyó, de la ronyonada, que aquest també, diguem-ne, mira, aquí a l'altra banda de la muntanya, a França, els agrada fer la rostida, i en canvi nosaltres també, jo, la part del ronyó, no?, tallat com si sigués una costella, escolta'm, les bernilles que se'ls quedi una altra, però és molt gustosa, perquè té aquella part del greix que dèieu abans, també em dóna gust, no?
Oh, i tant, no? A veure, la costella la mitjana és el més apreciat, diguéssim, però clar, ens queda la cuixa per llàstima ens queda la cuixa, que ens costa de fer-la passar, però bé, si se'n fa brotxetes o se'n fa mandonguilles, jo faig mandonguilles.
Bona.
De corder, i de tant en tant en faig, no cada setmana, però 15 dies, 3 setmanes, sí. És una manera d'aprofitar, i també ara s'està posant bastant a la girella, perquè clar, tots els carnissers ens trobem que la cuixa es queda allà penjada.
Escolteu, queden dues peces que a mi m'apassionen. Una és la cua.
Carn no. De bèstia viva.
Aquesta és una altra. Clar, hi ha dues cues, eh? La cua de corder. Sí, mira, aquesta, precisament un gran cuiner que tenim una miqueta més amunt de Tremp i que em consta que ve molt per aquí, ens en parlava, no?, de la carn morta de bèstia viva.
No, carn de bèstia viva.
Carn de bèstia viva.
La carn que tu et pots menjar mentre veus l'animal encara com corre i com menja.
Això expliquem-ho, perquè si no, a la ràdio, si ho expliquem, pot quedar una mica així, eh? Què és això de carn de bèstia viva?
Això és que a les corderes que deixem com a reposició se'ls talla la cua. Perquè per evitar tants problemes com sanitaris, que a vegades se'ls fa un tall, s'hi posen les mosques i fan miasis, per afavorir la reproducció, bueno, ja s'ha fet sempre. I aquesta carn, hi ha molt poqueta carn, hi ha molta pell, hi ha molt os, i és molt emprenyador de pelar, però és una carn supergustosa, costa molt de preparar, però bueno, és molt bona.
Després tenim la cua...
La cua del corder, sí.
Que clar, que com dèiem, és molt gustosa, no només diguem-ne per el greix intramuscular que té, sinó també perquè, clar, té molt d'os, i la carn que toca l'os és la carn que és gustosa. Que de fet, també costa trobar-te això, no? Per exemple, un guisadet de cues de corder, no? I l'altra part és, podríem dir, les rampoines del costellam, que és el pit de corder, no?
El que dèiem els prims, sí.
Exacte, els prims, en diem nosaltres.
Sí.
Que també és fàcil.
Això és fàcil de cuinar, i tant. I ara que és l'època dels pèsols, ara la primavera, amb pèsols estan boníssims, clar, s'ha de cuinar.
Escolteu, simplement... la tradició del corder aquí, de la cuina, a part, diguem-ne, de la girella com embotit, les altres receptes, quines són? És a dir, per ser per fer una bona cuina, diguem-ne, del Pallars i de corder, quins són els plats que no poden faltar? A veure...
aquí tradicionalment havien fet, això pot ser els restauradors, no? Però tradicionalment havien fet pues, una espatlla desossada i farcida, s'havia fet sempre a totes les cases, com a festa, una espatlla així. Un guisat de corder, i abans quan es matava l'ovella també es feia la carn estofada, tipus caça, amb xocolata.
Oh, i estofat quedava de vaciva. Jo recordo quan acabàvem la muntanya l'estiu, el dia que quedàvem per comptar els gastos i tot, es matava una ovella vaciva i ens la cuinaven i fèiem un sopar.
Expliquem això, que és una ovella.
És una ovella que no cria. Una ovella que fa un any o dos que no cria, que està, clar, està molt grassa, acaba de baixar la muntanya, està que rebenta. I, ostres, era boníssima.
Està tendríssima. Sí, sí, sí. És una canal excel·lent.
És tot greix infiltrat, és... Buah.
Sí, sí, és de les bones. De les bones. El que passa que és a la tardor quan s'ha de fer això.
Quan baixen de muntanya.
Quan estan tipetes.
Escolteu, mirarem de venir aquest 4 i 5 de maig proper aquí a Tremp per viure aquesta fira Terra de Pallars, Terra de Corder. Però hi ha una cosa que clar, hem començat a parlar avui i és el futur, no? I m'heu espantat una miqueta, tu, Gerard, que has dit, dius, d'aquí 10 anys no sé què passarà, però si ho mirem amb una miqueta de positivisme, o l'han revés, és a dir, què hem de fer o què hauria de passar perquè d'aquí 10 anys, Gerard, podem venir a Tremp i puguem seguir parlant de corder del Pallars.
Jo amb positivisme ja ho mirava, que t'he dit 10 anys, si no, amb negativisme serien 5, però...
Quants en tens tu ara?
Jo 31.
31, ets molt jove, veus?
Ja, però és el que et deia, que de la meva edat és que no queda ningú. I sí que hi ha iniciatives perquè surti mà d'obra, perquè hi hagi més comercialitzador del corder, però al final també és un tema que la gent es mentalitzi, de que el corder del país ja no només ajudes a... O sigui, és que... A part de que... Vull dir massa coses. És una tradició. Fixa't gent al territori. Ens ajuda a prevenir incendis. És una carn de molta més qualitat, perquè al final això em carreguen els corders al dematí i a mig matí ja estan morts. No s'han estressat. Es processen a la comarca. És una roda que això s'ha de mantindre. I si aquesta roda hi anem posant pals o es va perdent una peça aquí, una peça allà, quan arribarem ja no hi queda...
Crec que el problema ja no és la ramaderia en si, perquè sí que és un problema real, sinó és la tendència a que la població s'està centralitzant molt a ciutats i cada vegada hi ha menys població a les zones rurals. I jo crec que també aquí, a nivell polític, també s'hauria d'incidir per atreure més població a zones rurals, també intentar que els joves vegin possibilitats de sortida amb aquests treballs, perquè si parles amb gent jove, últimament ve que tots tenen la tendència d'anar a ser funcionaris o tenir una carrera amb moltíssims màsters i moltes vegades no hi pensen que hi ha sortides a un altre nivell i que econòmicament també són molt rentables.
Però després, al cap de setmana, tothom vol agafar el cotxe de la ciutat i pujar cap a la muntanya.
I tant, no?
Sí, però també la mentalitat de compra també compta amb això, perquè la gent ara està comprant cada cop més com més lluny millor, per internet i per tot, però, i no pensen en la comarca, que si gastem el producte de la comarca, el quilòmetre zero, és molt important per tots, el que diem, la continuïtat de la comarca, el treure uns beneficis per la gent que hi treballa, i això s'està perdent una mica.
Sí, aquí hi ha una cosa molt important, que és la cultura del gust, és a dir, tu que deies això ara, jo per exemple recordo que quan ja fa molts anys, i clar, ara ens hauríem de remuntar ja a principis del 2000 i estem al 2024, però jo recordo per exemple que es va posar molt de moda aquella època un carrer, no? És a dir, la part del costellam de Xai, però que no venia d'aquí, és a dir, un costellam d'un lloc del món que n'hi ha molts a Xais, que és Austràlia, no? I Nova Zelanda. Però clar, jo sempre deia, són molt macos aquests costellams, però clar, no tenen el gust del corder que hi ha aquí. És a dir, en Pla, que ja parlava de que els catalans, diguem-ne, amb això ens agraden les carns joves, és veritat, a nosaltres ni millor ni pitjor, però no ens agrada tant aquesta carn. Inclús, mira, França mateix, es mengen el corder molt més gran que nosaltres,
sí,
no?
Sí.
Diguem-ne, la gent que fa gastronomia dels països àrabs
també els agrada la carn de corder molt més feta. En canvi, no és la mateixa que ens mengem nosaltres. Els nostres corders, no sé no, quan els porteu excursió, perquè 3-4 mesos...
I inclús abans, sí, amb 2.5 ja comencen a marxar els primers i o sigui, com 4 mesos han d'haver marxat ja, marxen les últimes femelles, que són les que els costa una mica més, però... No,
són les més tendres, eh? Sí. Més greixoses, això, llavors anem una mica contra la salut, però...
Bueno, les procurem matar-les una mica més joves. El que és la femella es mata una miqueta més petita, en vez d'arribar als 25 quilos es maten 20, 21, perquè si no ja a partir d'aquest pes el que fa és molt greix.
Escolta, el que hem de fer és parlar amb la Sandra, a veure si ens posen al menú de l'hospital el corder, com a mínim un dia a la setmana, evidentment per qui pugui, eh? Sí, que seria una bona manera de començar a fer això, no? Escolteu, ara que parlàvem d'això, i per acabar, si agaféssim un diari que en lloc de dir 2024 diu 2034 i parla del Pallars, parla de Tremp i parla de corders, a la notícia de la portada, què us agradaria que digués aquesta notícia? Sandra?
Doncs principalment que s'ha incrementat el consum de corder en general i que, bueno, que hi ha moltíssimes carnisseries que es poden dedicar a la venda d'aquest producte.
Gerard?
I que, amb els últims 10 anys tot, que s'han mantingut els censos d'ovelles i que s'han incrementat inclús, que a cada poble hi pogués tornar a haver un ramat com abans.
I els ramaders i ramaderes.
Sí, també. Sí, sí.
Si tenim el corder, la carnisseria també funciona, això és veritat.
És la roda.
És una roda, sí, és una roda.
Inés, d'aquí 10 anys, què expliques tu?
D'aquí 10 anys, home, jo ja estaré jubilada ara, sí, però m'agradaria molt que les carnisseries continuessin i venent el producte d'aquí. Evidentment, jo, el que deia abans, a casa primer veníem els corders nostres, perquè tenim ramat, i després sempre he optat pel corder d'aquí. No diré el nom de la casa, però vull dir, és un corder. N'he matat el Gerard, n'he matat un altre productor, però sempre d'aquí, mai el porto de fora.
Sandra Arbàs, Gerard Cardona, Inés Fondavila, moltíssimes gràcies avui per deixar-me passar aquesta tarda aquí amb vosaltres, aquí a la plaça, amb aquest solet espectacular que fa. Ens veurem, no? Ens veurem. Jo vull tornar a venir aquí a principis de maig amb aquesta festa, perquè això de menjar corder, això és una delícia.
Aquell dia se'n menja, eh? Se'n menjarà el dissabte, se'n menjarà el diumenge, no?
Diumenge em sembla que hem calculat 38.
38 corders, els cuinaràs tu?
Sí, si els he de cuinar jo, ai, pobra gent.
Els fem al burdunti. Sí, sí, serà molt bo.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Una frase del doctor Charles Blondel que diu: tenir la pretensió d'aprendre a cuinar llegint un llibre de receptes seria tan inútil com voler estudiar un idioma amb la simple ajuda d'un diccionari. Esperem que us hagi passat de meravella i si tot va bé ens tornem a trobar aquí la setmana que ve en un nou podcast a Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
my head. They keep running, running, running. They keep hiding, hiding, hiding. They keep fighting, fighting, fighting. They keep crying, 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 crying.
No.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.